Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Un dia més, que ja és dimarts. S'apropa el dia del pare, de Sant Josep. Haurem de felicitar el Ricky.
Sí.
Després vindrà el dia de la mama.
Haurem de felicitar la Candela.
Però és un diumenge.
Escolta, el que no hi és el dia de l'àvia o l'avi...
És que és cada dia.
Ja, ja, deu ser això.
Que
deu
també l'hauríem de celebrar, eh?
Oh, oi que sí?
Sí, sí, sí. Sí. No, és que ara, escolta, només mires les xarxes i te van tirant anuncis de regals, regals pel dia del pare...
Clar, normal.
No, normal.
El consum,
no.
Consum.
Consumisme.
Hola, què tal? Soc Conrad Consum.
Conrad Consum. És horrorós.
Consum, consum, consum. Molt bé, doncs, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a la segona part del Passeu sense trucar. I avui m'agradaria començar amb... bueno, ho denomino com homenatge, perquè, i sobretot, de qui parlaré ara, doncs va ser una persona que jo personalment doncs em vaig estimar molt, no?
El 17... Molt conegut, eh?
Molt,
a
molt.
A la nit barcelonina.
Molt, molt conegut i, bueno, vam tenir una gran relació. A més, era un oient del Ricky i el Bernal. És més, va estar bastant malalt, va tenir una hepatitis. I...
Escoltava la ràdio.
Escoltava,
clar,
la ràdio.
Clar.
Escoltava la ràdio. Estic parlant d'Oriol Regàs, que ens deixava el 17 de març del 2011. Ho feia a Barcelona. I va ser un
vessament cerebral,
que va patir un mes abans. No tenia 74 anys i a les dècades dels 60-70 doncs, va crear locals d'oci essencials a la nit de Barcelona.
I referents.
Però grans referents, i hi han dos referents increïbles, com va ser el primer, Boccaccio, i el segon, el Up and Down, no? Es van convertir en llocs de cita ineludible per artistes intel·lectuals i reunint, doncs, al voltant la que aleshores es denominava la Gauche Divine, no?
Sí, sí.
Això més a, més a Boccaccio que no pas a Up and Down, no? Que la cosa va canviar, no? Bé, a més, va organitzar concerts de la nova cançó i també va ser el cofundador amb el Gai Mercader de la promotora de concerts Gai & Company, que va portar a tants i tants i tants artistes i grups genials de l'època que, evidentment, doncs, al·lucinàvem a tots els que ens agradava.
Home, sí, esclar.
A tots els que ens agradava la música. I el 2010 va publicar les seves memòries, que es deia Los Años Divinos. Des d'aquí sempre el record pel gran, 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 gran Oriol Regàs.
I ara parlem d'un locutor de ràdio, Juan Claudio Cifuentes, anomenat Cifo. Fa 11 anys que ens deixava i que era tota una institució en la difusió del jazz a Espanya.
Exacte, va estar per moltes cadenes de ràdio i bé, vull dir, sempre doncs, el record també pel Cifo, que doncs, va ser, com dic, o com deia la Candela, doncs, un home dedicat absoluta i el totalment
jazz.
Al jazz. Eh? I després també recordarem...
Vámonos pa'l baile.
Ai, ai.
Vámonos, mi niña serrana.
Rumba catalana.
Sí, sí. També un dia com avui del 18 ens deixava a Mallorca, als 65 anys, jove realment, Agustín Chango Avellán, el Chango.
Un dels històrics de la rumba catalana, malgrat haver nascut a Madrid, es va instal·lar amb el bressol de la rumba a Barcelona, al barri de Gràcia.
Exacte, també doncs, el nostre record. Avui aquests tres personatges, Oriol Regàs, el Cifo i també el Chango.
Ay, no habrá quien no diga te quiero.
Algunes recomanacions que, com sempre, us fem avui de la Caja Tonta, com es deia, quan jo era petit ho deien, la Caja Tonta,
sí.
La televisió.
Sí.
Us recomanem a Documaster, que
home,
es fa a la 2, a un quart de 12.
Home.
Clar.
Què
presenten? Doncs presenten Clint Eastwood, l'última llegenda, un documental que es submergeix en les 6 dècades de carrera del darrer cowboy de Hollywood, eh? I repassa, doncs, una sèrie de pel·lícules i també la seva vida personal.
Però mira, mira quines pel·lícules, eh, Candela? Mm-hmm. És que, esclar, vull dir, estem parlant, per exemple, de El bueno, el feo y el malo, Million Dollar Baby, mm-hmm. Mystic River, Gran Torino, Cry Macho, Los Puentes de Madison o Sin Perdón.
Exacte.
Sí, res. Quatre tonteries. Bé, després també...
Una molt bona pel·lícula.
Head. O Hit. Head.
Mi vida es un desastre porque me la paso persiguiendo a tipos como tú por el barrio.
Hago lo mejor que se me da, robar. Tú haces lo mejor que se te da, intentar detener a tipos como yo.
Dos bèsties del cinema, Robert De Niro i Al Pacino, i també Val Kilmer, John Voight i l'Ashley Judd, per exemple.
Sí, i també...
Natalie Portman.
Sì, molt jove, la Natalie uh-huh. Portman, que també va participar en aquesta pel·lícula, dirigida per Michael Mann, i de l'any 1995. Està bé, una pel·lícula, doncs, allò, distreta. I també hem volgut destacar una altra pel·lícula.
Una clàssica.
Una clàssica, sí. Que es diu Más allá de la duda.
Aquesta és del 1956, dirigida pel gran Fritz Lang, amb Dana Andrews, Joan Fontaine i d'altres, eh? Així que hi ha de tot i força per triar i remenar.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs tenim, com ja és habitual els dimarts...
Sí, senyor.
Allò, en vivo i en directo. El Joan Marc, el tenim a Barcelona,
sí.
Perquè a més demà el Joan Marc va veure el Barça.
Home, demà hi ha Champions.
Demà hi ha Champions i va veure el Barça.
Animar.
Animar una mica el Barça, naturalment. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Demà vas a veure els culers, oi?
Sí.
Sí.
Estareu al Camp Nou, sí. Animant amb la resta de la culerada,
ja.
Contra el Newcastle.
Escolta, que aniràs amb la samarreta del Barça o...?
Sempre vaig.
Sempre vas, no?
Sempre.
Encara com no vas a la grada d'animació?
Sembla que sóc una mica vell, perdona.
No diguis vell,
no
diguis gran.
Això, no diguis
només
això.
No, em sembla que és fins als 35, una cosa així.
Ah, hi ha límit d'edat?
Sí.
Ah, carai, no ho sabia. Mm. Per cert, no sé si saps que hi haurà un andorrà aquí a la nova junta del senyor Laporta.
Sí, clar que ho tens.
Això he llegit en el diari d'Andorra, però sí. Després he escoltat el Joan Laporta, que estava
sí.
A un món a recull.
Ah, sí, estava molt bastet, té raó.
I ha parlat de quatre persones que s'integraran a l'equip directiu, a part dels que ja hi eren, i dels que, estan encara a la junta gestora ara mateix,
uh-huh.
I el nom d'aquesta persona no ha sortit.
No ha sortit. Bueno, doncs aquí hi ha Marc Rodríguez, és vocal, sí. És empresari, evidentment, i, bueno, sí. Evidentment, és empresari, i actualment també és vocal de la Federació Andorrana de Futbol.
De la FAF.
Sí.
Bueno,
sí. Ja veurem.
No sé,
bueno,
no sé.
Ja veurem.
Ja veurem.
Sí, sí.
Serà una segona tongada més endavant, però vaja... Ara mateix el Joan Laporta no l'ha anomenat.
No, sí,
vale.
Suposo que el diari té les seves fonts, que són
claro.
Les meves, no?
Sí,
que és
sí,
el
sí.
Joan Laporta.
Sí, sí.
Molt bé. A veure, resulta que la nostra galàxia, com la majoria de galàxies espirals...
Sí, què vol dir això d'espirals,
doncs
Joan Marc?
Estem en espiral.
La forma, espiral.
La forma, espiral.
Espiral,
eh?
Vale.
Bueno.
Jo el que no sé pregunto, tu.
Clar, no? És que ell ens ho afirma, no?
Sí.
Les zones externes on es troba el nostre sistema solar són molt més tranquil·les i segures que les zones centrals on hi ha més perills. Potser
sí.
Que hi emigrem, doncs,
o bé,
no?
O bé que una festa aquí, com la que vam fer, no? Snow Room d'aquestes.
Snow Room i la Mari Congelada.
I la Mari Congelada, no? Potser és més tranquil, allò d'allà dalt, no? Diu, és més tranquil que el pas de la casa, vamos.
Bueno, és més tranquil perquè primer hi ha menys estels al teu voltant, i menys estels perillosos,
yeah.
que poden explotar, provocar radiacions, exigir la vida en els planetes que estan al voltant.
Yeah.
I doncs, és a dir, si hi ha vida a la Terra,
sí.
Segurament també és perquè està en una zona... de la nostra galàxia, que és més tranquil·leta, una zona més segura, i no estava sota el bombardeig constant de ratxos gamma provenents d'explosions d'estels de neutrons, supernoves i altres forats negres que hi ha per ahir, i que haguessin acabat amb qualsevol possibilitat de que hi hagués vida a la Terra. Però el que sabem també és que el sistema solar, el Sol i doncs la Terra, no han estat sempre on estan ara, no han estat sempre en aquesta zona segura. Sabem que el Sol, i això ja ho sabem de fa molt temps, perquè té una certa metallicitat, és a dir, té un component de metalls pesats en la composició del Sol, que no és la que es troba en la zona on estem actualment a la nostra galàxia. En aquesta zona exterior de la nostra galàxia hi ha molts menys metalls pesats que els que es troben en el Sol. I doncs això vol dir que el Sol no es va formar en aquesta zona on estem ara, perquè si s'hagués format en aquesta zona, s'hagués format a partir de núvols de gas amb la mateixa metallicitat que hi ha en el voltant, sinó que es va formar una zona on hi ha més metallicitat, més metals pesats en el sistema, en la nostra galàxia, i aquesta zona és una zona que és molt més interior, molt més cap al centre de la nostra galàxia, uns 10.000 anys llums de distància de la nostra galàxia, d'on estem ara mateix, més cap al centre, doncs es va formar en aquesta zona perillosa, Sol. I per una raó que no coneixem fins ara, el Sol va migrar cap a la zona on es troba actualment, cap a les afores. Va fer una migració del centre cap a les afores, que és el que passa sovint quan no pots pagar el lloguer.
Vas
cap a les afores del centre de la ciutat, que és molt car, i te'n vas cap a les afores, doncs el Sol va fer el mateix. Però no és perquè no podia pagar el lloguer. Doncs hi ha hagut un grup d'investigadors que ha utilitzat les dades d'un satèl·lit que es diu Gaia, és un telescopi, en realitat, és un telescopi, que està en la posició molt pròxima, en una posició molt pròxima al del James Webb, a una òrbita al voltant del Sol, en el punt de Lagrange 2. Aquest satèl·lit es va llançar el 2013 i va funcionar fins al 2025 i ha agafat les posicions i els moviments de més de 1.000 milions d'estels de la nostra galàxia. Tot això per fer un mapa en tres dimensions, però també per fer un mapa que pogués evolucionar en el temps, és a dir, que puguem veure quines són les grans moviments dels estels a dins de la nostra galàxia, que no sempre segueixen els moviments de la galàxia mateixa, a vegades, per altres raons, aquests estels fan diversos moviments, però també per poder estudiar, per exemple, l'edat dels estels de la nostra galàxia. Llavors, el que hem fet és un estudi força interessant, mirant els que són bessons com el bessons del nostre Sol, els germans bessons del nostre Sol, que es troben a una distància d'uns 1.000 anys llum de nosaltres, però que tenen les mateixes característiques, és a dir, la mateixa temperatura, la mateixa lluminositat, i veure si són de la mateixa edat, si són més joves, si són més vells. Han trobat uns 6.594 bessons del nostre Sol, al voltant, en aquests 1.000 anys llum de distància de nosaltres, que és 30 vegades més que els que es coneixien abans. Això ja és una cosa important, significativa, un increment significatiu. Han estudiat les edats d'aquests bessons i han trobat que hi ha uns 1.550 que són de la mateixa edat que el Sol, és a dir, uns 4.500 milions d'anys, i n'hi ha uns quants més que són bastant més joves, que tenen uns 2.000 milions d'anys, el nostre. Però el que han trobat d'aquests 1.500 que són com el nostre Sol, han trobat que gairebé tots tenen la mateixa metallicitat que el nostre Sol, és a dir, que es van formar amb una zona més central de la nostra galàxia, i que van emigrar amb el Sol. És a dir, que no va ser una migració només del Sol ell solet, sinó que va ser una migració massiva d'estels, que es van formar en el centre de la nostra galàxia, que se'n van anar cap a les afores. I això coincideix amb un moment de la formació de la nostra galàxia en el qual en el centre de la nostra galàxia ara hi ha una barra enorme, una barra, pues, l'hem d'imaginar com el nom bé diu, com una barra de gas, sí, d'estels i de pols, que travessa les espirals i el centre de la nostra galàxia. Aquesta barra encamina molt de gas cap al centre i fa que la formació d'estels sigui més eficient en el centre de la nostra galàxia, és a dir, xucla gas de les afores per portar-lo cap a l'interior i allà forma més estels. Però quan es va formar aquesta barra, segurament en el moment que va migrar al nostre Sol, pues, segurament degut a un xoc, degut a la rotació de la nostra galàxia, encara no sabem ben bé els mecanismes que formen aquest tipus de barres, però que en veiem amb gairebé totes les galàxies espirals, segurament és un xoc degut a la rotació i també al moviment del gas en el centre de la nostra galàxia i es formen aquestes barres, però el que va fer la formació d'aquesta barra, en el moment que va formar, és el moment en què es va formar el nostre Sol i també que la formació de la barra va expulsar el Sol i diversos altres estels, a tots aquests bessons del Sol, van ser expulsats cap a l'exterior, diguem-ne que la formació de la barra va empènyer, sí, es va fer lloc per formar-se i va empènyer tots aquests estels a fora cap a les afores de la nostra galàxia, cap a aquest braç espiral, que és el braç d'Orió, en el qual estem ara mateix situat amb tots aquests bessons al seu voltant. I això explicaria tots aquests 1.500 estels, similars al Sol, que hi ha al nostre voltant, que tenen la mateixa edat. Què passa amb els altres estels que no tenen la mateixa edat, que són més jovenets? Bé, aquí segurament va ser... Perdó, és que encara estic amb...
Ja.
Amb l'al·lèrgia, tranquil.
Tranquil.
Vaig i tot, bueno.
No passa.
Doncs, aquí va ser segurament que ens va travessar una galàxia que ara és satèl·lit de la nostra, que es diu Sagitari, la galàxia de Sagitari, és una galàxia nana, va travessar la nostra galàxia, de nord a sud, va travessar els braços espirals de la galàxia, passant per la zona on estava el nostre Sol, però, evidentment, quan xoquen dues galàxies, no és un xoc de dues coses sòlides, Les galàxies hi ha més espai buit que no pas espai sòlid. Quan xoquen les galàxies, el que fan és atravessar. La travessa...
Són més gasoses, no?, per entendre'ns. Són més gasoses, no?
Sí, exacte, sí. Bàsicament és gas amb algun estel però estan situats a distàncies tan grans
és
difícil que xoquin, no? Però el xoc del gas entre les dues galàxies el que va provocar és que els núvols de gas que hi havia a la zona nostra, on estem ara, de la galàxia, es van condensar, van col·lapsar gravitacionalment i van formar estels. És a dir, aquests estels que tenen 2.000 milions d'anys són la resta que indica aquesta col·lisió o aquesta travessa de la galàxia nana de Sagitari a través de la nostra galàxia, a través de la Via Làctea. És a dir, gràcies a aquest satèl·lit, el Gaia, pues coneixem una mica millor quina és la evolució que han fet els estels que ens acompanyen, i el nostre, per què va migrar, i també entenem una mica millor que, per exemple, que avui en dia hi hagi vida a la Terra, perquè si haguéssim estat en el centre de la nostra galàxia, allà on es va formar el Sol originalment, segurament no s'hagués pogut mai desenvolupar la vida allí, perquè ens hagués explotat una supernova pel costat, o algun forat negre hagués emès ratxos gamma i hagués esterilitzat el nostre planeta per la radiació. És a dir, està molt bé que aquesta migració es produís en aquell moment.
Aquest satèl·lit o aquest...
El Gaia.
El Gaia segueix funcionant o...?
No, el Gaia va parar de funcionar el 2025, però l'any passat, avui en dia, encara s'estan tractant. Això està fet a partir de les dades de la tercera... diguem-ne, de la tercera publicació de dades que es va fer ara fa un any i mig. Ara, a finals d'aquest any, es publicarà la quarta publicació de dades i el 2030 s'espera que ja s'hagin analitzat totes les dades i hi haurà la cinquena i última publicació de dades el 2030, on hi haurà el catàleg complet amb els més de 1.000 milions d'objectes observats per Gaia durant els 12 anys de funcionament.
Doncs molt bé. Apa, ara parlem d'un altre tema.
Sí, sabíeu que l'or i el platí són difícils de crear de manera natural? Perquè si ens pregunten, l'or i el platí, ens imaginem unes mines?
Sí,
no?
clar. Sí,
normal. Però n'hi ha poc, oi?
N'hi ha poc.
N'hi ha poquíssim, n'hi ha poquíssim.
Sí. N'hi ha poc, perquè si n'hi ha poc és perquè és difícil... és difícil de
crear. Ja podria ploure hort i platí.
Oh, no, ens faria mal, eh?
Bueno, no sé.
Un lingot d'or o cap.
Hòstia, tu.
Sí, però per arribar a crear de manera natural or i platí,
sí.
Es necessiten supernoves o col·lisions d'estrelles de neutrons després d'una supernova. És a dir, que necessiten coses que són molt rares.
Ja, ja.
No es creen de manera natural en el nostre univers, sinó que es creen en aquestes col·lisions. L'or, el platí, la plata, tots aquests elements que són rars, pues tots es creen amb esdeveniments rars en l'univers. I en particular en aquestes col·lisions d'estels de neutrons, en el qual es produeix prou energia per fusionar elements més lleugers i arribar a crear elements més pesats com són aquests, l'or, el platí, però també l'urani, etcètera.
Doncs,
normalment, aquestes explosions, d'estrelles de neutrons, com deia abans, es produeixen en el centre de galàxies com la nostra, de galàxies grans.
Sí.
Per això, si la Terra estigués al costat, patabum. Però no en veiem masses o no en veiem cap amb galàxies petites o amb zones com les afores de les galàxies espirals, on hi ha poca densitat d'estels, com és la zona on estem nosaltres. Clar, perquè és molt més difícil que dos estels de neutrons estiguin prou a prop per col·lisionar i provocar una explosió que crea tots aquests elements. Però aquesta visió comença a canviar una miqueta a partir de l'observació d'un estallit de rajos gamma, que es va observar l'any 2023, concretament el 23 de setembre de 2023.
Sí.
Ho va observar un telescopi que el senyor Trump ara es vol carregar.
Ah, sí?
Que es diu Fermi.
Ah.
És un telescopi de raig gamma, un telescopi espacial de raig gamma, que segons el senyor Trump costa molts diners, però que va observar aquest estallit de raig gamma i gràcies a altres telescopis, algun dels quals també el senyor Trump es vol carregar, com el Chandra, es va poder localitzar precisament on va ser aquesta explosió de raigs gamma, que és indicatiu d'un esdeveniment molt energètic, com pot ser la col·lisió de dos estels de neutrons. Pues el Chandra va poder localitzar exactament on es trobava i aleshores es va utilitzar un altre telescopi espacial, que és el Hubble, per anar a observar, a veure què hi havia en aquesta zona, exactament aquesta zona on es va veure aquesta explosió de rajos gamma. I es va veure que hi havia una galàxia molt i molt petita, molt petita, que es trobava en una espècie de riu de gas que anava entre dos grans grups de galàxies que havien col·lisionat fa mils de milions d'anys, una miqueta com el que deia abans, de Sagitari i la Via Làctia que havien atravessat, pues, quan aquests dos grups de galàxies van col·lisionar, van crear un gran espècie de riu de gas que fa més de 600.000 anys llums de llargada, i al centre d'aquest riu hi ha una galàxia en la qual, per culpa d'aquesta col·lisió, es van començar a formar estels, però una galàxia petiteta, però tot i ser petiteta, allí pues, van arribar a crear-se dos estels que van explotar, van crear uns estels de neutrons prou pròxims els uns als altres, a l'un a l'altre, per col·lisionar al final, per fusionar-se l'un amb l'altre i doncs crear aquesta gran explosió de rajos gamma que va observar el Fermi i el Chandra i el Hubble més endavant. És una zona en la qual no s'esperava poder trobar aquest tipus d'explosions, però explica una miqueta el fet que, per exemple, en el nostre planeta hi ha or i platí i coses així. Això vol dir que en algun moment hi va haver, en algun moment que es va formar la nostra galàxia, hi va haver pues, alguna explosió d'estels de neutrons al costat que van formar aquests elements.
La qual cosa també, penso que pot haver, doncs, això, or, platí, urà, i el que faci falta, amb altres planetes.
Evidentment.
Hosti, sí, doncs sí, m'estranya que el tram es vulgui carregar una cosa amb...
que li pot,
que li pot donar calés, no? Perquè aquest sempre va darrere dels calés.
No, però això és una cosa que evidentment tarda molts milions d'anys.
Ja, bueno.
Però clar, sempre havíem tingut aquest dubte que com és que és veritat que trobem or i platí en els centres de les galàxies, sí. Però també en trobem a l'exterior.
Sí.
Bueno, vol dir que aquestes explosions d'estels o aquestes fusions d'estels de neutrons no només passen en els centres de les galàxies massives, com la nostra, però també poden passar en zones menys denses o en zones en el qual hi ha col·lisions d'altres grups o moments en els quals hi ha formació d'estels prou massius per formar aquests estels de neutrons i després que aquests col·lisionin, i això pot passar no només al centre, sinó també a les afores, en zones menys denses.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Ansiedad. I tal dia com avui, del 1919, naixia Nat King Cole, Nathaniel Adams Coles. Ho feia a Alabama, a Montgomery. De fet, en un principi era cantant de jazz i després va anar derivant cap a les balades. I què dir-vos d'aquestes balades que són clàssiques i que gairebé, com a mínim, una miqueta ens les sabem, i les coneixem.
I tant.
Els anys 40, 60, també, com escoltem, va cantar amb espanyol, temes romàntics llatins. Ja fa molts anys que ens va deixar, el 1965.
I tant. Doncs bé, avui ens quedem amb el Nat King Cole, que posa el punt i final a la segona part del Passeu sense trucar.
Tornem demà, clar que sí.
Adéu.
Adéu-siau.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Thank you.
unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.